Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes arriba al Liceu per primera vegada la versió original francesa dels Pescadors de Perles, una autèntica joia del compositor Bizet. La Llotja del Liceu, diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Ràdio Estel.
Per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya. Avui, 12 de maig. Tal dia com avui, de l'any 1938, es va representar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona l'òpera catalana El Giravolt de Maig, del llibre de Josep Carner i música del mestre Eduard Toldrà. Us acompanyarem avui fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
Santoral.
Avui s'escau Nostra Senyora dels Desemparats, també el Bon Pastor i la Divina Pastora. Per demà, dia 13 de maig, la Mare de Déu del Roser de Fàtima. Pel dia 14, Sant Maties. Pel dia 15, Sant Isidre Llaurador. Pel dia 16 de maig, Sant Honorat. Pel dia 17, Sant Pasqual Bailón. Diuen que Sant Pasqual Bailón era fill de Vila-real. Segons un, era pescador, i tot el que pescava ho donava als pobres i als altres pescadors que no havien tingut tanta sort. La paraula de Bailón li van posar perquè no parava de ballar i saltar. I altres diuen que era pastor i que tenia un ramat al qual conduïa amb el pensament. I acabem amb el 18 de maig perquè s'escau Sant Joan I i també Sant Pròsper. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
I comencem la nostra agenda d'avui per Terrassa, perquè des de divendres s'està celebrant la Fira Modernista de Terrassa. El cinema i el modernisme de principis del segle XX són els protagonistes de la 17a Fira. Aquesta nova edició, el públic que visita el certamen, doncs té l'oportunitat de gaudir d'espais on viure les primeres experiències cinematogràfiques, amb un gran nombre d'activitats singulars. El modernisme és una etapa històrica rellevant i on van sorgint els grans invents del segle XIX i XX. Un d'ells va ser el naixement del cinema, que prèviament va passar per diferents etapes a la recerca de la imatge en moviment fins que el setè art va tenir l'oportunitat de mostrar-se al públic gràcies al moviment modernista. Seguim amb la nostra agenda a Mercat Medieval de Catllà. L'any 1344, Humbert de Montoliu va vendre el castell del Catllà a Pere de Requesens, senyor de Butsènit i Bellmunt. Posteriorment, el fill d'en Pere de Requesens, Berenguer de Requesens, el va vendre al senyor Bernat d'Olzinelles pel preu d'11.000 lliures. En el fogatjament de l'any 1358, figura com a senyor del Catllà el senyor Bernat d'Olzinelles, doctor dret i tresorer del rei Pere III, el cerimoniós. En Bernat d'Olzinelles, entre el 1344 i el 1364, tenia els càrrecs de tresorer, ambaixador i conseller reial. També podem accedir en el castell, on podem conèixer el noble senyor i podré veure la vida quotidiana en un castell medieval. Va de fires a Canyelles, també fira de matiners a Avinyó, amb les recreacions teatrals històriques on el mercat ambientat a mitjans del segle XIX. Danses populars, la gastronomia de l'època, demostració de l'època, demostració de la telegrafia òptica, exposicions, els tastos, menjars i menús tradicionals i moltes altres activitats relacionades amb el temps convulsos que va viure Catalunya a l'època dels matiners. També es podrà visitar l'Espai Matiners. Al centre d'interpretació on s'explica el combat de Avinyó, el més transcendent de la Guerra dels Matiners. També s'hi explica en què consistia el principal mitjà de comunicació de l'època, com hem dit, la telegrafia òptica, de la qual la Torre dels Soldats, reproduïda amb una maqueta de gran format, és un exponent encara present en el municipi. I anem acabant, Festa Major de Maig de Castellolí, també la Fira de Sant Isidre a Solsona, Girona, Temps de Flors, i Lactium, la mostra de formatges catalans a Vic.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I iniciem els Rutes de Catalunya d'avui, com sempre, amb el gremi de matalassers, però primer de tot hem de fer el nostre apunt històric gràcies a la recerca efectuada per les historiadores Immaculada Richó López i Maria Isabel Ribas Valdevira. Perquè amb l'arribada de la República a Roma s'incorporen innovacions asiàtiques que són adoptades per les èlits socials. Parlem, doncs, de matalassos i coixins plens de plomes d'aus, normalment d'oca, per tal de ser més toves i còmodes, que trenquen amb la idea del matalàs grec. Alguns autors parlen de grans patricis, personatges adinerats de la societat romana, que demanaven excentricitats tal com folrar un matalàs sencer de pètals. Els escrits que parlen de la vida de les societats rurals i d'estaments més humils, en canvi, una més testimonia la utilització d'elements per aïllar el jaç del sol. I ara sí, després d'aquest detall històric, ens acompanya un dels agremiats del gremi de matalassers, que juntament amb tots els agremiats aconsegueixen els millors matalassos pel descans. Avui amb nosaltres Dorme Bé, centres dedicats al teu descans, situats en diferents poblacions de Catalunya. a Igualada, Tàrrega i també a Cervera. I ens acompanya el seu cap, el senyor Ramon Vescomte. Molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia.
És un plaer que ens acompanyi avui aquí als nostres estudis de Ràdio Estel. I primer de tot, doncs, senyor Vescomte, li hem de preguntar des de quan us dediqueu al descans?
Doncs nosaltres, realment, això va començar l'avi, fa molts anys, el 1911, més o menys, el que és el comerç del moble. Dintre del comerç del moble també hi havia matalassos. Però el que seria una botiga de matalassos especialitzada en matalàs només, això faria sobre uns 20 anys fa.
Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quina va ser la primera botiga, per curiositat?
Doncs va ser Igualada.
Genial. I a partir d'aquí, Tàrrega i Cervera. Quina és la forma d'assessorar el matalàs correcte per cadascú? Què és el que teniu en compte, vosaltres?
Pues, està clar que no tot, que cadascú de nosaltres necessita de diferents necessitats. No és el mateix dormir sol que en parella, o ser fredolic que calorós, o pesar 50 quilos, o 100. Inclús es pot tindre en compte si es practica esport, ja que també hi ha tractaments en els matalassos que ajuden a la recuperació d'aquest. És per tot això que el millor que es pot fer, doncs és parlar amb el client, entendre quines necessitats té, llavors la mida del matalàs, amb quina firmesa li agrada dormir i sobretot és molt important que es pugui estirar, provar-los i al final les sensacions que pugui tindre és el més important.
Molta gent deu tenir molta vergonya, això d'estirar-se a la botiga.
Bueno, sí, però potser si estàs amb un aparador, potser sí que llavors et veuen des de fora i potser fa una miqueta més de cosa. Però no, la botiga de seguida es trenca el gel, de seguida. Potser la primera matalàs potser s'hi costa una mica més, però no. En general, a la gent li agrada poder-se estirar i poder-los provar. Penso que és molt important.
Home, importantíssim. I per poder escollir el millor coixí?
Doncs el tema del coixí també és tot un món, també, no? Perquè hi ha de totes les formes, de tots els materials, tamanys, preus. Llavors, aquí també s'ha de tindre en compte doncs, el que seria la constitució de la persona, molt important, en quina posició dorm. Llavors sí que a partir d'aquí doncs, el millor és provar-los i triar.
Quins són els productes que oferiu a Dorma Bé?
Doncs nosaltres tenim de tot tipus de matalassos, des de molt llençacada, HRs, amb viscolàstica, espumes, de tot tipus que pugui ser de matalassos. De somiers, doncs igual, somiers normals, bases tapissades, somiers elèctrics, hospitalaris i no hospitalaris, també per casa. Amb coixins, una gran varietat, perquè la gent es pot provar potser 30 models diferents. Bases, doncs també hi ha arcons, bases útils, com poden ser arcons per posar-hi coses, com els pisos, les mides que tenen, doncs va molt bé tindre llocs per posar-hi capacitat. Llavors, el tema de la protecció del matalàs, que també és molt important, no? Diferents protectors i una miqueta de cada.
I si ens parla de les últimes novetats, que està arribant a les botigues?
Pues ara tot el tema del que són productes naturals. O sigui, encara que pugui ser els nuclis, el que seria molla ensecada, però tot el que són els teixins i els acolxats, molt en producte natural, tant en cotó com en fibres naturals, crin de camell, allí, tot el que és el tema natural està tornant amb molta força.
Està parlant, ja amb un parell de preguntes, m'està parlant dels matalassos de molles ensecades. Què són?
Matalassos de molles ensecades, no deixa ser el nucli, que són molles que són independents una de l'altra, llavors van ensecades independentment, perquè d'aquesta manera s'adapten molt més al cos. I, per exemple, amb dits on hi dormen més d'una persona, pues fa que un cos quedi més independentitzat de l'altre. O sigui que quan dorms amb algú i la persona del costat es belluga, pues tu no te n'adonis compte, perquè les molles que té aquesta persona no són les mateixes que utilitzes tu, llavors no hi ha aquesta vinculació entre el matalàs. I té molta més adaptabilitat, la veritat és que està molt bé.
Veu, avui hem après una cosa nova. No sabíem el que eren molles ensecades. Què significa per Dorma Bé estar gremiats en el gremi de matalassers?
Bueno, pues, per nosaltres és un tema de principis, no? Entenem que si estàs agremiat al Gremi de Metal·lúrgics vol dir que compleixes les normes de tal. Llavors, per, crec que això amb el nostre client pues, ha de donar una confiança i una garantia de que està en un bon lloc, no? Que està en el lloc adequat. Penso que és important.
Quines diferències hi ha entre botigues agremiades i les que no ho són?
Bueno, pues, suposo que les que estem agremiats, està clar que tenim aquests principis o tenim aquestes necessitats, i possiblement, pues, potser els que no estan agremiats és que potser no tenen aquests principis. No ho sé, jo a l'hora de... No ho sé, cadascú que faci el que vulgui.
Vostè, com a agremiat, què cal fer? Què hem de fer per poder-nos apuntar? Tenim la nostra botiga de matalassos i volem que el gremi de matalassers ens cobreixi.
Sí, bueno, doncs, a veure, el primer que has de fer és voler apuntar. Llavors, a partir si vols apuntar, doncs, et poses en contacte a la gremi, a través de la pàgina web, per exemple, i allà et demanen les dades que necessiten perquè t'hi apuntis. I si compleixes les normes i ets... un bon comerç que practica bones, que té bona metodologia i que compleix les normatives correctes, pues, t'hi deixaran accedir.
Recordem que la pàgina web del Gremi de Matalassers és www.gremimatalassers.com. També teniu una pregunta potser una mica complicada, perquè fa uns mesos que se'ns està comentant que clients de matalasseries reben trucades d'una empresa per netejar el matalàs. És també el seu cas, de Dorme Bé?
Sí, nosaltres ens hem dit clients amb la seguretat que nosaltres havíem donat els datos o que érem nosaltres mateixos que havíem trucat, o empreses pertanyents al nostre grup que els havien trucat perquè els vinguessin a fer la neteja. Sí, és un tema que està sorgint des de no fa masses anys i que està creixent molt. La veritat és que sí, ens està passant.
O sigui, des del gremi de matalassers o la mateixa matalasseria no oferiu mai les dades a tercers?
No, mai. Ni nosaltres ni el gremi, mai.
Es considera factible una neteja del matalàs o és simplement un subterfugi?
No, està clar que és un subterfugi. L'únic que es consideraria correcte fer una neteja de matalàs serien els matalassos de llana. Els matalassos de llana sí que tenen el seu manteniment, que s'han de netejar, s'han de desmuntar, però el que és el matalàs convencional, modern, que es fa ara, no és convenient fer la neteja. Quan el compres, el convenient és posar-hi un protector, això sí, però fer la neteja és més, no és convenient.
Què els diria a totes aquelles persones que reben una trucada d'aquest tipus?
Pues que vagin al seu matalasser, al matalasser de confiança, o que té més proper, i que s'assessori, que ho pregunti, i que, perquè vegi que no perquè s'assessori, a veure si és correcte o no.
Bé, doncs ja per acabar, senyor Bascompte, recordem les diferents botigues de Dorme Bé, centre dedicat al teu descans. On s'hi troben?
Pues, com hem dit, a Igualada, que va ser la primera. Després vam obrir a Tàrrega, que estem a Tàrrega, a l'Avinguda Barcelona 2, i a Cervera, al carrer Victòria número 4.
Bé, doncs, senyor Bascompte, moltíssimes gràcies per atendre's. Gràcies per la seva companyia, ha estat un plaer.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
Mercès, i nosaltres recordem que per trobar la botiga més a prop seu només cal que cerqui a www.gremimatalassers.com.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem els Manels amb el tema Boomerang.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morent.
Yeah.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I nosaltres seguim i recordem avui algunes expressions que ja no utilitzem gaire. Si diem panxa plena no té pena, doncs significa que hom té cobertes les seves necessitats bàsiques. Aleshores, doncs, es veu que tot és molt millor, que en castellà li podríem dir a barriga llena, corazón contento, o barriga llena, no siente pena. I si diem passada taca d'oli, doncs això que ja passa de taca d'oli, doncs que algú ha fet quelcom que s'ha excedit, o que és greu o exagerat. A més de saludar-te, doncs t'ha insultat i tot. Això ja passa de taca d'oli. Que en castellà, doncs, podríem dir passar de castanyó oscuro. I si diem tenir la mà, les mans foradades, doncs significa que ets un malgastador, excedir-se en les despeses. Per exemple, és normal que no arribi a final de mes. Té la mà foradada. Que en castellà, doncs, podríem dir que és tener un agujero en el bolsillo, ser un manirroto o ser un derrochador. I si diem venir o baixar de l'hort, doncs significa que no està al corrent del que passa, que està despistat, està distret. Per exemple, no saps de què parlem ara? Sembla que vinguis de l'hort. Són, que podria ser una expressió equivalent, doncs baixar d'Arbeca o baixar de l'hort. O també caure de la figuera, dormir a la palla, jeure a la palla, anar a peix, estar in albis. En castellà tot això ho podríem traduir, doncs, que estar en bàbia, estar en la luna, o que estàs en la higuera, o estàs en batueca. I si comentem gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, doncs que ja ha experimentat moltes coses i que ja ha quedat escarmentat. Evitar qualsevol cosa que s'hi assembli. O gat escaldat d'aigua freda fuig, doncs igual que la que acabem d'explicar. Res, que hem d'evitar tot el que ens passi pel voltant, que ja estem escarmentats. O en castellà podríem dir de los escarmentados se hacen los avisados. I a ser un gat vell, doncs significa ser una persona experimentada, ser un perro viejo. I guanyar-se les garrofes? Doncs guanyar-se les garrofes seria en castellà ganar-se la vida. O guanyar-se les mongetes, que seria, doncs, guanyar-se el pa. I si diem hi ha molt de camp per córrer, doncs significa que hi ha espai o possibilitat per desenvolupar una activitat. Podem posar un exemple. Un cop hàgim trobat, com es diu aquest xicot, hi haurà molt de camp per córrer a l'hora de trobar d'on és. I si comentem hi ha roba estesa, en castellà és el que diríem hay moros en la costa. I si diem i ara, doncs es fa servir com a expressió per a voler remarcar o exclamar una cosa o una idea que no és ben certa, o que bé es troba estrany que sigui certa, o que és poc probable que sigui certa. Mira, us posarem un exemple. Demà vindran els cosins, em sembla. I ara, què dius? Doncs en castellà podria ser m'estranya. Anda, què va? I ara farem una última expressió que jo sé que al nostre tècnic li agrada molt. Ja et conec, Arbeta, que et dius marduix. Doncs vol dir te conozco, bacalao, o te conozco, Orozco.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis. La banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios. Sin ansiedad ni efectos rebotes. 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate. Cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar.
Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujades 29 de Barcelona y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras, en Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. Amigo24.com 93-280-9863. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujades 29 y ahora también en Mataró, calle Pirineus 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24.
Radio Estel, Rutes per Catalunya.
I ja som a la secció del Poble Nou, del nostre barri de Barcelona. Coneguem al llarg d'aquestes setmanes diferents artistes d'aquest barri del Poble Nou. Avui, un fill del Poble Nou, testimoni del segle passat. Es tracta del senyor Ramon Calcina, nascut al 1901 i va morir al 1992. Fill d'un dels forners del Poble Nou, Ramon Calcina neix al carrer Castanys, davant del mercat de la Unió. De petit va seguir el negoci familiar i va adquirir una formació artística fora de les hores de feina, al vespre. Respon a l'arquetipus d'artista de principis de segle, fill de la petita burgesia que també il·lustra Santiago Rusiñol a l'auca del senyor Esteve. Però en aquest cas el conflicte artista-societat va ser del tot reconciliadora. Els seus anys de formació estigueren marcats per una severa disciplina. Quan als 14 anys ja es podia matricular a la Llotja, entrà a la classe del senyor Francesc Labarta, que ja havia guanyat fama d'excel·lent pedagog a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis. Aquí també rebé classes de Fèlix Mestres, dins dels cànons de la clàssica acadèmia, acabats dels seus estudis a la Llotja amb un bon expedient acadèmic, obté una beca arran de l'Exposició Internacional de Barcelona l'any 1929. Per visitar els llocs d'interès artístic d'Espanya i conèixer els intel·lectuals del moment, com Federico García Lorca o Manuel de Falla. Després d'algunes estades, com a becari a París, Londres i Roma, la seva primera exposició de Ramon Calcina va ser l'any 1930, a la Sala Parés, sense massa sort. La Guerra Civil que s'apropava marcà profundament la seva vida. En Ramon Calcina passarà a la història de l'art català com un dels més importants pintors catalans. No hi ha dubte que la seva trajectòria com a pintor, dibuixant, il·lustrador, també cartellista, vitraller i mestre, ha deixat una profunda petjada en l'art català del nostre segle. De difícil classificació, en Ramon Calcina va saber compaginar una sòlida preparació acadèmica dins del més pur estil realista amb la imaginació i la ironia. La seva temàtica, lligada al barri proletari del Poble Nou, es reparteix d'una manera obsessiva en els seus olis i dibuixos, com la Torre de les Aigües, els gasòmetres prop del carrer Taulat, on s'alimenten els globus que participaven en la carrera Gordon Bennett, iniciada a Barcelona el 1907, i que, sent un infant, pogué contemplar des de dalt terrat de casa seva. La personalitat artística de Ramon Calcina mai no ha estat suficientment reconeguda. Mort amb 91 anys d'edat, en Ramon Calcina, en plenes facultats, amb la sort d'haver viscut un segle de vida, però amb la tristesa de no haver estat tan reconegut com la seva categoria exigia.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica,
la licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poblenou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem a l'Orfeó Català, Miguel Bosé i Virgínia Gómez amb un tema impressionant. Tornarem.
Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix.
Temps de ser valent, temps de ser conscient que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha, rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha, rere els dubtes hi ha la veritat. Crema, 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 tenim futur.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi. Parlem de podologia.
I com és habitual, tenim els consells de Pilar Mocé, de la nostra podòloga, de la podòloga de Podobà i del passatge Bon Retir número 2 de Vallirana. Benvinguda, Pilar.
Què tal? I molt bé per tots, no?
Doncs sí, ja tornem a ser aquí.
Ja quasi estiu.
És que... Encara queda una mica.
Ara comença a ploure. Aquests dies,
encara
oi?
Encara queda. És normal, estem a la primavera, això ja ho fa.
Diu que, sí, diu, és que a l'abril lluvies mil, però ja estem al maig, avui ja és maig, o sigui que aquest any va amb un any més de retras les coses.
Ben com a les Canàries.
Ah, això mateix, en lloc d'una hora o un mes, no?
Exacte. Bueno, de què parlem avui?
Mira, és que com que l'altre dia vam estar parlant de problemes dels peus dels senyors i vaig anomenar, doncs, a l'Espolón Calcani, doncs avui volia parlar una mica de l'Espolón Calcani. Es diu Esporó, em sembla.
Esporó.
Esporó, en català, però bueno, jo com que sóc mig, no? Doncs aleshores volia parlar una miqueta perquè els nostres oients sàpiguen el que és i que ara és molt freqüent, es veu molt freqüent per el problema que vaig dir de que el calçat d'home, sobretot els esportius, són soles planíssimes. No tenen res de tacó a darrere. I això afavoreix el que surti aquest problema, que moltes vegades és un problema crònic que ja es té i que un dia de repent et diu la persona, i sobretot són homes, més freqüent, i et diu, miri, no podia posar-me dret, és que m'ha fet un mal al taló del peu que era impossible caminar. Doncs, bueno, quan això s'hi trobin, és que normalment és per un problema aquest. Això de l'Espolón és un creixement que es fa de l'os del taló. Pot ser per sota del taló, que és el més freqüent, i és el que fa molt més mal, perquè, clar, cada vegada que trepitgem i caminem, punxa, i també pot ser a darrere del taló. Al darrere del taló fa una bursitis, una inflamació, però si es porta un calçat que sobrepassi la zona aquesta de dolor, que el contrafort sigui alt i sobrepassi la zona que fa mal, i és una mica tou, doncs tampoc no fa gaire mal. Però, clar, el de la planta, com que cada vegada que ens posem drets piquem contra terra, aquest és el que és més dolorós, no? I es forma, normalment, per la pressió excessiva del peu contra terra i la tracció per sobreesforç que fa el peu en si, no? Perquè els tendons que baixen de la cama i van cap a davant, cap a planta i cap a dits, passen per aquest punt que és el calcani. I llavors en allà, doncs, com que és un punt d'ossificació, si es va picant sobre aquell punt, és dolorós. Per què? Pues perquè passen tendons i perquè és una zona dolorosa. No fa mal a l'os. El que fa mal és tota la zona tova que envolta l'os. No? Si fem una radiografia, veurem una punxa. Una punxa que, sí, mal comparada, són els esporons dels galls, no? Que també tenen aquella punxa que els surt per darrere. Doncs, bueno, és semblant per la forma, més que res. El que no ha vist mai un esporon, doncs no sap com és, no? Aleshores, què passa? Doncs que fa una inflamació de tota aquesta zona i cada vegada que caminem i cada vegada que ens posem drets, sobretot si estem una estona assentats i al tornar a caminar, doncs es nota moltíssim, fins que no hi ha un escalfament del peu, que fa molt mal, no? I aquest dolor pot irradiar la planta del peu cap a davant i en moltes ocasions la gent et diu és que m'ha dit el metge que tinc una fascitis. Bueno, doncs la fascitis, la fàscia, és la musculatura de la planta del peu. Si parlem de que a aquest punt d'inserció per allà passen els tendons i els muscles que van a davant fins a dits, doncs lògicament allò pot irradiar perquè va punxant i va fent dolor. Pot anar junt amb fascitis o no, però generalment fa molta fascitis, no? Perquè és una inflamació bueno, que hi és. Llavors, què influeix amb això? Bueno, doncs mira, el sobrepès és un factor important. No és el mateix una persona que està primeta, que pesa, no sé, 60, amb un que pesi 90, no? El sobrepès influeix molt. A l'estar molt temps dret i estàtic, quiet, sobretot persones que estan doncs, en un taulell d'un restaurant, però que estan molt amb una limitació de moviment, que estan quiets, molt quiets, vale, també. I si la sabata, com dic, és superplana i és dura, perquè hi ha tacons de sabates que són duríssimes, que són, jo què sé, de plàstic, I llavors el plàstic és un producte que resulta molt dur pel peu, no? Què noten? Doncs el dolor intens al matí quan comencen a caminar o després que estan un rato assentats i tornen a caminar. Aleshores, nosaltres, els podòlegs, què fem? Quan venen a les consultes, generalment, clar, com que ja els hi fas la història, doncs què li passa, perquè ha començat, quant de temps i tot això, més o menys esbrinem que pot ser un espolón calcani. A vegades és fascitis només, perquè la inflamació de la musculatura pot ser a qualsevol part del cos, per tant, també a la planta del peu. I a vegades no hi ha espolón. O comença a haver-hi, però no es veu a les radiografies, perquè fins que no està ossificat no es veu, no? Aleshores, nosaltres doncs ja apliquem tractament, perquè això, per suposat, és importantíssim. Aconsellem doncs, que es posin unes taloneres que amortiguen, fem plantilles a mida, nosaltres, suports plantars, amb un punt de descàrrega d'aquest punt que carrega tant contra terra perquè així no toqui i no faci mal. S'han de fer tractaments antiinflamatoris, algun exercici d'estirament de la musculatura de la planta suaus perquè així doncs, no quedi contracturada. Es aplica a aparells, electromedicina. Es fa també vendatges especials per amortiguació. I a últim cas es fa cirurgia. Però bueno, la cirurgia del espoló ha sigut fins ara molt agressiva, fins fa uns anys molt agressiva, de tal forma que tothom deia que no operaven, no? Actualment, amb la mínima incisió, les cirurgies de mínima incisió, doncs es pot precisar ben bé el punt on està l'espolón amb les radiografies o les ecos, i aleshores fan una cirurgia petiteta, que fan un forat petit per cada costat del taló i arriben a trencar aquesta punxa 2. Un cop trencada, doncs ja no fa mal, perquè ja queda suelta, o la poden treure, depèn. ¿Vale? Aleshores, les sabates, per tant, han de ser que no siguin baixes del tot, que és el que parlem, perquè, clar, piquen molt fort el taló, i el taló és la part del cos, del peu, que carrega tot el pes del cos. Aleshores, si és tan baixa, la pressió que fa és molt més intensa, no? Llavors, és una causa molt freqüent, la sabata.
Llavors, perdona que et talli, en cas dels senyors, que normalment van plans...
Bueno, però la sabata d'home normalment porta una miqueta de tacó, d'un centímetre. Però, clar, també és un tacó ample, amb la qual cosa amortigua del pes, no? Però si aquest tacó ara el traiem, perquè la moda és anar baix completament i la superfície del taló és igual que la de davant, aleshores treballa molt més el taló quan pica a terra, no? Llavors hi ha professions, per exemple, que els obliguen a portar uns calçats especials per treballar, no? I a vegades són calçats, doncs, excessivament plans. Nosaltres, els podòlegs i els traumatòlegs, allà on vagin a visitar-se, a vegades hem de fer una sol·licitud per les empreses de dir, bueno, aquesta persona té un problema podològic, no ha de portar suports plantars, no ha de portar el calçat típic que donen a tots els treballadors i que si no els hi fa mal als peus ja els hi va bé, perquè per això és de protecció, però en moltes ocasions s'ha de portar un calçat més adequat a la persona perquè té mal de peus, no? Aleshores, en cas de que inclús hi ha molts problemes d'ungles, que també es posen molt problemàtic per culpa del calçat aquest que és tan dur de davant, això mateix, que serveix de protecció, que s'ha de portar protegit, perquè si cau una eina o alguna cosa doncs pot fer mal al peu, d'acord? Però sempre que pugui, doncs deu haver-hi una categoria de duresa o una categoria de calçat professional, doncs que li millorin al màxim, perquè el mal de peus i estar 8 hores o 10 treballant, quan tens mal de peus és mal humor, no? I no sempre et pots assentar. I a més, quan t'assentes i després tornes a caminar, torna a fer mal. O sigui que és un cercle, és un cercle viciós de que el mal dels talons és un problema que mentre caminis fa mal. Les senyores també se'n veuen. Jo, per exemple, tinc un esporó, ¿vale? Heredat, que el meu pare també en tenia. I a vegades és herència. Aleshores, doncs clar, com que portem una mica de tacó sempre a les sabates, doncs lògicament no ens fa tant de mal. I si portem una mica acolxat el tacó, el taló del peu, tampoc, no? Llavors, bueno, pues sobretot hem de tindre compte quan comença a fer mal, buscar de seguida solucions, perquè quan més temps duri aquesta inflamació, a vegades triga fins a mig any, un any a curar-se el dolor que provoca l'espoló. perquè clar, és això, nosaltres no ens estem en repòs. I encara que el metge ens digui, li dono el que treballa, no? 8 dies de baixa. Molt bé, perfecte, 8 dies de baixa, però quan torni a la feina tornarà amb el mateix problema de seguida, no? O sigui, que hem de procurar, per part dels podòlegs o dels ortopèdics i demés, buscar solucions perquè, precisament, evitar que aquest peu que pica tant a terra, pues, aconsellar el que ha de fer i aplicar, pues, productes antidiàlgics, no? O prendre antiinflamatoris, si cal, també. I aleshores, pues, aconsellar i, a part d'aconsellar, fer el que calgui de començar per coses superficials i no traumàtiques, no? Però a última hora, moltes vegades, s'ha d'acabar en cirurgia, no?
Bé, doncs aquestes són les explicacions avui dels consells que ens ha donat Pilar Mocé. S'ha deixat alguna cosa al tinter?
Pues no, que això, sobretot el del pes, que és important, i això moltes vegades, pues, bueno, pues, la persona que està prima, pues, és més difícil que tingui tant dolor, i la persona que és més obesa, això és importantíssim. Per suposat, com sempre, pues, s'ha d'anar el més còmode possible de calçat, si pot ser no fumar, també va bé, no? Perquè tot això hi ajuda al que les extremitats inferiors, cames i peus, tinguin més problemàtiques per culpa del tabac, no?
També afecta.
I tant, la circulació perifèrica, molt, molt. I extremitats inferiors, molt més. Perquè, clar, costa més d'arribar la sang després al cor, a vegades estem sedentaris, no ens belluguem gaire, i si et fa mal els peus, tampoc, et bellugues, amb la qual és un cercle viciós, que el mal de peus no et deixa ni caminar, vamos, a vegades, eh?
Ho hem de solucionar.
Han de buscar solucions.
Evidentment que sí, doncs aquesta solució es troba a Podowall. Pilar, recordem l'adreça?
Mira, és a Vallirana, al passatge Bon Retir número 2, local 5. El telèfon d'allà per sol·licitar hora és 93-683-5821.
Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies i t'esperem.
I a cuidar-se.
Efectivament, d'aquí a 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
La setmana passada, dintre del nostre concurs, us vam proposar la següent pregunta. En el Baix Empordà es troba el municipi de Torroella de Montgrí, amb un patrimoni artístic i cultural, una activa vida comercial, però la veritable joia del municipi és a pocs metres del mar. De quines illes estàvem parlant? Doncs estàvem parlant de les illes Medes. I les persones guanyadores són les següents. Tenim el senyor Manel Fortuny, la senyora Gemma Palou, la senyora Mònica Soler i la senyora Mariona Puig. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, la pregunta d'aquesta setmana. L'Aplec del Caragol és una de les festes gastronòmiques més populars de tota Catalunya, que es celebra en un cap de setmana de maig en el recinte dels Camps Elisis, on es reuneixen un centenar de colles. En quina població ens hi trobem? Doncs les vostres respostes al 902-020-412, a rutespercatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter. I els premis són els següents. Tenim l'obsequi de la licorera del Poble Nou del carrer Taulat 91 de Barcelona. També l'obsequi d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles número 11 de Barcelona. El lot de llibres gentilesa de diferents editorials i l'obsequi de Nou Vell. Recordeu les respostes al 902-020-412.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet. a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Ecogourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Ecogourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Ràdio Estel.
I acabem unes notes musicals amb Joan Dausà, Per si demà no surt el sol.
Marxeu a poc, que no s'adoni que estem sols. M'allunyo del meu cos, el teu batec ho inunda tot. I ballem sobre els records i s'esvaeix la por. I ballem aquells acords com si fos el primer cop. Per si demà no surt el sol, per si demà s'esborra el món, deixa que et parli de la sort. Amor, t'estimo, potser no t'ho he dit prou. Per si demà no surt el sol, si se'ns emporta aquest dolor, agafa't fort aquest segon que ens enlaira per començar de nou. Ara, 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 que ens enlaira per començar de nou.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Sabeu quin és el cim més alt de Catalunya? Doncs es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès de Lieja. Està situada al final de Vallferrera i de la ribera de Sotllo i és el punt culminant del massís de Montcalm. Ja sabeu de quina muntanya estem parlant? Doncs ben segur que sí, es tracta de la Pica d'Estats, que està constituïda per tres pics, poc separats l'un de l'altre. El pic central, el més alt, amb 3.143 metres, el pic occidental, o pic Verdaguer, amb 3.129 metres, i el pic oriental, o punta de Gavarró, amb 3.114 metres. La paret sud de la muntanya forma el frontal del circ glacial, on s'ubica l'estany d'Estats. La carena marca la frontera estatal entre Espanya i França, així com l'existent entre Catalunya i Occitània, amb una orientació general que va de nord, nord-est o sud-est. Ens despedim a la part tècnica, en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. Un bon català té fred després de menjar. Ara us deixem en Fórmula Estel. Molt bona tarda i bon diumenge.